Molt bona tarda, gent del Mississippi. Espero que estigueu gaudint d'unes bones festes. I bé, com cada diumenge, us saluda i us dona la benvinguda a Congo Jazz Square el senyor Pere Canals, aquí present. Bé, avui m'agradaria parlar-vos d'un d'aquells personatges clau en el món del jazz, clau també en la concepció de la indústria musical moderna, un home blanc d'esquerres, un defensor dels drets civils dels afroamericans i un negociant d'una gran visió que no només va revolucionar aquesta música, el jazz, sinó que va ser també allò que en diuen un avançat en algunes concepcions de la indústria musical moderna. Us estic parlant del senyor Norman Granz. Hi ha bastantes cosetes de les quals parlar amb aquest senyor i una mica per justificar el programa d'avui us diré que l'any 53 va fundar un dels segells també més prestigiosos i bàsics del món del jazz, Verve Records, i a l'any 73 va fundar una altra companyia titulada Pablo Records. El nom de Pablo estava dedicat al seu gran amic, el pintor Pablo Picasso, i l'anagrama de la companyia de Pablo Records és obra del mateix Pablo Picasso. Bé, va ser un home que es va trobar amb molts músics de jazz, que els va ajudar, que els va dignificar i amb els quals, doncs, gràcies a les seves discogràfiques, va enlairar cap a una merescuda fama. Començarem a tota màquina amb un tema del Count Basie titulat Flight of the Birds i després continuarem amb el trompetista Clark Terry en un tema titulat Jazz Conversations, on compta, entre d'altres, amb la companyia dels saxofonistes Phil Woods i Ben Webster, gairebé dues generacions de grans bufadors. Thank you. Doncs ara, perdó, us explico com va començar la gran aventura del jazz i del senyor Norman Granz. El senyor Granz era fill d'emigrants jueus russos que van arribar a Los Angeles al final de la Primera Guerra Mundial. A poc ja el petit Norman, o el jove Norman, ja es va començar a sensibilitzar pels conflictes racials i l'enorme desigualtat que hi havia després de la guerra i durant la Gran Depressió, el període aquest que va començar amb la caiguda de la borsa a Nova York el 29 i va durar fins finals dels 30. I aleshores va començar a freqüentar els ambients polítics d'esquerra propers al comunisme en aquella època, que després estarien degudament perseguits pel senador McCarthy i l'Edward Hoover, entre d'altres. Llavors, quan va acabar els estudis, volia dedicar-se als negocis, va començar a estudiar a la universitat, però la va deixar sense acabar els estudis. I a poc va començar a freqüentar els ambients del jazz en aquests anys, especialment els clubs de Central Avenue de Los Angeles, que més o menys seria l'equivalent al carrer 52 de Nova York, on, entre d'altres, s'hi va coure el bebop. Va constatar el senyor Norman Granz que els músics afroamericans tocaven per tota la ciutat, però majoritàriament per a audiències blanques. En molts d'aquests locals, la gent negra havia de seure's o ballar per separat, o directament se'ls hi prohibia l'entrada. I això era una cosa que el senyor Granz no suportava i que es va resistir a acceptar. Continuarem. Ara us deixo amb dos músics també. Primer, el Johnny Hodges, el saxofonista, amb l'excel·lent organista Wild Bill Davis, amb un tema titulat Blues for Madeleine. I després el saxofonista també Eddie Lockjaw Davis en aquest clàssic On Green Dolphin Street. Continuem parlant de les peripècies del senyor Norman Granz. Doncs bé, en totes les seves sortides nocturnes als clubs, va començar a escoltar, a interactuar, a fer amistat amb músics tant residents com visitants, els més grans entre els grans d'aquella època, el Coleman Hawkins, el Count Basie, el Lester Young, el seu gran amic Nat King Cole, el Duke Ellington, la Billie Holiday, etc., etc. I una idea se li anava conformant al cap. Què passaria si la gent anés a escoltar jazz en llocs que estiguessin a l'alçada de la qualitat d'aquests músics i d'aquesta música? Doncs de moment va començar a organitzar jam sessions, aquestes reunions informals de músics locals o itinerants que junten per improvisar al Club Trouville de la mateixa ciutat de Los Angeles. Va haver de convèncer el seu amo, el senyor Billy Berg, perquè acceptés algunes condicions, com per exemple barrejar músics i audiències blancs i negres, pagar a cada músic el que li corresponia per sessió i omplir les zones de ball amb cadires i taules on blancs i negres es poguessin juntar. Per tot això va haver de vèncer primer aquesta forta resistència dels sindicats, en aquella època segregats de músics. Però el nostre amic, el senyor Grans, si una cosa tenia, si una virtut tenia entre moltes altres, era que era molt tossut. I bé, abans de continuar amb les peripècies del senyor Grans, anem a escoltar a les dues grans dames, dues de les grans dames del jazz, la Sarah Vaughan amb aquest tema So Many Stars, una composició del compositor i músic brasiler Sergio Mendes, i la Ella Fitzgerald amb un altre clàssic també, The Man I Love.
he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. At me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I
Després d'un breu període a l'exèrcit, del qual va tornar viu afortunadament, va començar a donar forma als seus projectes, als seus somnis. Va començar organitzant així petits concerts a diferents sales, concerts i jam sessions, sense cap problema, amb públic blanc i negre, i finalment va donar un pas que ja s'ha considerat històric. El 2 de juliol del 1944, a l'auditori de l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles i davant de 2.000 persones, va iniciar el que després es va conèixer com la sèrie Jazz a la Filarmònica. Aquest concert el senyor Grans el va organitzar amb diners que va haver de demanar als seus amics. Van obtenir molt bona recaptació i aquesta mateixa recaptació va ser dedicada a fins benèfics. Entre els músics que van tocar aquell dia hi havia el Nat King Cole, el guitarrista Les Paul, el Benny Carter, el Teddy Wilson, etc. Després, aquests concerts, que a vegades anaven variant de músics, a Los Angeles es van fer durant l'any 44 i 45 i després van començar les gires amb concerts ja produïts pel senyor Grans des de finals del 45 fins al 57 als Estats Units i des de l'any 52 a Europa. No només eren els concerts, sinó que els músics podien, qui no tenia cotxe, podia viatjar còmodament amb autobusos, registrar-se a hotels on els deixaven entrar i a més tenien el sou que els corresponia per la seva feina. També va saber, diguem, aglutinar els diferents corrents de jazz que es anaven produint en aquella època, com el bebop, el jazz de la costa oest, etc. Ara, sí, tinc una altra sorpresa per aquí. Tinc el pianista Teddy Wilson i el saxofonista Lester Young amb un disc de l'any 59. Diria que és l'últim que va gravar Lester Young, titulat Prisoner of Love, i després us presento un excel·lent pianista, de la qual farem també un dia un programa per ella sola, la Mary Lou Williams, que canta acompanyada de la senyora Cynthia Tyson. El tema es titula The Blues.
Mm-hmm. ain't said nothing till you play the blues. Technology is where some folks wanna be, but feelings what? Thank you.
Un altre aspecte en el que també l'olfacte del senyor Grans estava molt esmolat va ser també el veure el potencial de mercat que tenien les gravacions d'espectacles de jazz en directes, i ell va començar a promoure l'enregistrament de les llargues improvisacions que es feien als locals davant dels encabanyats 3 minuts estàndard que hi havia en aquella època en els discos de 78 revolucions. Vull dir que en lloc de gravacions, estudi, netes i tècnicament perfecte, els seus discos oferien això, actuacions en directe, amb presentacions parlades, aplaudiments, riures i els crits. Els crits de la gent, no? A vegades també. I això, en comptes d'interpretar arranjaments planificats, els artistes tenien llibertat per desenvolupar cada tema amb la durada que ells volguessin. També va produir un dels millors curtmetratges de la història del jazz, titulat Jamming the Blues, que va portar el gènere als cines per la porta gran, amb moltes bones crítiques i nominació pels Oscars. A l'any 66, l'any 56 va fundar el legendari segell Berber Records, i el 73 Pablo Records. La música de jazz, gràcies a la visió del senyor Grans, tant en l'aspecte social com empresarial, i el seu incansable esforç, va adquirir una dimensió i un respecte universals. Doncs aquesta és la història del senyor Norman Granz, i ara us deixaré un tema que potser quedarà tallat, però bueno, us presento també a l'harmonicista, que no és molt habitual, però sí, belga, el Toots Thielemans, amb aquest tema titulat Bluesette. I amb aquest tema m'acomiado de tots vosaltres, us desitjo molt bon any i sobretot molt bona salut i molta música. Fins la propera!